Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Passen 7 minuts de les 10, moment d'encetar el tema del dia, un tema del dia que avui farem acompanyats de l'Anabel Pinyar. Anabel, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bé, bé, bueno, una mica espantada amb aquest temps.
Una mica espantada perquè, home, no, o sigui, avui no... aquest temps avui ens ha deixat una mica fumuts perquè nosaltres amb la nostra convidada d'avui volíem que vingués aquí. Sabem que algun dia acabarà podem venir, però ha tingut un petit incident que ha fet que ho haguem de fer per telèfon. Tenim doncs en comunicació a la Nina, bon dia.
Hola, bon dia.
Que avui un dia complicat, avui, eh?
Avui, sí, però vaja, vull dir, aquí encara sembla que la cosa s'aguanta, perquè em sembla que per la part de Girona i de l'Empordà ho tenen molt pitjor, pobres. Esperem que no passi res.
Esperem que no
doncs
sigui
sí,
res.
Avui la meva família, que és de Figueres, bueno, jo sóc de Figueres, m'he aixecat avui amb un WhatsApp dient no tenim llum. Directament tot a Girona no té llum.
Doncs...
La veritat és que suposo que són coses normals i que han passat sempre, però amb el tema dels canvis tan extraordinaris que hi ha pel tema del canvi climàtic, jo crec que estem tots una mica com més espantats de l'habitual, no?
Jo crec que sí.
Doncs bé, avui volíem convidar a la Nina per parlar no només, evidentment, de que torna a estar d'actualitat a la primera línia amb aquest format tan absolutament exitós com és OT, sinó també una mica per parlar de trajectòria, perquè com està, ara mateix, com ha sigut aquest retorn?
Com ha estat? No, doncs de la forma més, no sé, més natural m'ho proposen. M'ho penso uns quants dies i els dic que sí. Vull dir, l'Operació Triunfo és un programa que jo que m'estimo molt, que me'l sento molt meu, fet per un equip de professionals extraordinari, a qui estimo molt, a qui tinc molta estima, perquè hem viscut coses junts molt, molt, molt potents i hem establert un vincle molt potent també. I, per tant, vull dir, em va costar poc decidir-me, no? Però vull dir que va ser molt més senzill del que us pugueu imaginar.
Ets una de les cares que s'associa al programa. De fet, per la gent que som una mica profans en Operació Triunfo, ets segurament la cara que més relacionem. Com que consideres que és així, en realitat? Encara la gent et reconeix per OT?
Sí, sí, això és així i ho serà per sempre més. Vull dir, clar, estem parlant d'un programa que... En aquell moment, fa 19 anys, 20 anys, tenia unes xifres d'audiència i uns shares que ara són impensables. I els professors, sense pràcticament voler-ho ni desitjar-ho, la veritat és que vam passar a ser protagonistes quan els veritables protagonistes havien de ser els concursants. Però bé, jo crec que com que va ser una oportunitat per ensenyar una mica la part més artesanal del nostre ofici i tot el treball que hi ha al darrere, doncs això es va, no sé, va com mereixer l'estima de la gent i per això doncs vam passar a tenir aquesta popularitat que ni buscàvem ni esperàvem, no?, o aquest protagonisme. I el cert és que sí, que a mi em vinculen moltíssim amb Operació Triunfo. De fet, hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt, i és que a vegades venen adolescents o no tan adolescents, més petits, que em reconeixen. I dic, però de què em coneixeu si vosaltres no podeu conèixer de res? Bueno, és que els pares ens posen els vídeos... Me passa una mica com a les cançons d'Ava, que vaig passant de generació en generació.
No és dolent, això.
Clar, és que no només amb Mamma Mia, sinó jo, per exemple, ara tinc 23 anys, per mi OT, que va ser lo más, jo tenia 5 anys, però, clar, per mi la Nina era com... Bueno, o és ara l'essència de... O ets l'essència dels orígens d'Operació Triunfo. Llavors, ara, al tornar... Però has tornat amb un altre... amb un altre paper, que és el del jurat. No sé com has viscut tu aquesta proposta, si et vas sentir preparada des del primer moment, si t'agrada aquest paper, t'agrada el lloc que t'han ofert per aquesta edició.
A veure, preparada me'n sento i per això ho vaig acceptar. El que passa que és molt complicat, perquè és molt complicat i és molt complicat amb aquest jovent que està tan i tan preparat. És a dir, allà dins no hi ha 16 persones mereixedores de ser nominades. No hi són. perquè són molt bons. I ara realment, setmana a setmana, serà molt difícil. Uh-huh. Molt. Ara, que tens arguments i coneixements tècnics i també fonamentat en l'experiència com per poder dir allò que ha estat bé i allò que no ha estat tan bé, sí, però és complicat, és molt complicat perquè realment a partir d'ara seran sutileses, no? Seran coses molt, molt petites perquè tots són molt artistassos, tenen molt de talent i jo crec que estarà més amb la capacitat d'aguantar la pressió i de les ganes de voler evolucionar i de voler créixer setmana a setmana que no pas amb el propi talent.
I quines diferències, a part dels concursants, com explicaves, no? Que ja no són potser tan innocents, ni tant pel format, ni ells mateixos, que també són gent més preparada, quines diferències trobes quan tu hi eres als principis, ara, sobretot en el format del programa? O sigui, creus que ha anat evolucionant Operación Triunfo? S'ha anat adaptant als nous temps?
Bueno, que s'ha anat adaptant és evident, i que, per exemple, que s'ha anat adaptant a la era digital en la que vivim immersos i que no hi vivíem tant, diguem-ne, al 2000, perquè tot just tot això era incipient i començava i no, en fi, no és el mateix que ara ni existien les xarxes, uh-huh. ni tot el que existeix ara. Per tant, que s'ha adaptat és evident i que és un OT que viu i que és digital és evident. En quant als concursants, jo el que percebo és la diferència en la formació. Tots venen molt més preparats i també la diferència amb la musicalitat que s'adquireix de forma autodidacta, no? Uh-huh. Avui en dia l'accés a la xarxa, l'accés a internet, et dona la possibilitat d'accedir a un ventall de músiques, d'estils, de veus que abans no tenia. I això es nota molt amb la veu. És a dir, tu si escoltes un tipus de música, per exemple, si posem, per exemple, la meva generació, que només escoltàvem la ràdio, i que sonava en castellà, i que de tant en tant potser sonava alguna cançó en francès o en italià, que no teníem accés a la música, perquè no hi havia poder adquisitiu, ens podien comprar un disc molt de tant en tant. És a dir, si compares aquesta generació amb la generació de OT1, per exemple, en què bé, ja tenien una mica més d'accés, ja tenien una mica més de coneixement, amb la generació d'ara no té res a veure. I això es nota molt amb la veu, perquè la veu xucla, el cervell xucla de tots els estils i de tots els referents, no? I això es nota moltíssim. Bueno, fixeu-vos com canten i quina versatilitat i quina capacitat de cantar qualsevol estil.
I el programa tampoc, que jo crec que tampoc no s'ha tancat aquests canvis, perquè per exemple, un tema com Atrévete d'aquesta última gala, un gènere més urbà, rap, fins fa poc a Operación Triunfo costava sentir música urbana, o en català, o inclús aquesta setmana que els han donat un tema en euskera. Vull dir que també va haver-hi canvis en aquest aspecte.
Sí, és que jo crec que Operación Triunfo està obligat a funcionar i a desenvolupar-se sense complexes. A vegades els grans tenim més complexes que els joves, no? I el jovent d'avui en dia, una de les coses meravelloses que té, entre les moltes que té, és que no hi ha complexes. No hi ha complexes. I tant te poden cantar en una llengua com en dues. Per exemple, una altra diferència també és la preparació, el nivell d'anglès que, uh-huh. que tenen tots. Aleshores, el programa ha de seguir, per força, ha de perseguir... El nivell i la situació dels concursants no pot estar per sota, en qualsevol cas ha d'estar una mica per damunt.
Uh-huh. I ara parlant més de la teva feina, com parlàvem abans del paper de jurat, suposo que aquest paper també t'està donant una mica de marge, no?, de portar una vida més relaxada, perquè la televisió és molt exigent i doncs, no és el mateix estar com a professora o com a directora cada dia que només un dia a la setmana. Com estàs compatibilitzant amb altres projectes? Que no sé amb què estàs ara mateix, perquè Mamma Mia també també ho vas deixar. Llavors no sé amb quins projectes estàs, a part d'Operació Triunfo. I l'estudi sí, aquí no. A Sant Cugat.
Sí, sí, sí. Mira, el cert és que sí, que et du més feina en teoria, perquè jo podria no mirar res del que succeeix a l'acadèmia durant la setmana i arribar el dissabte o el diumenge i veure l'assaig i anar a la gala. Però no, no és així. Jo em miro com a mínim el repàs de gala i el repartiment de temes que van fer ahir, algun assaig. Cada dia em miro les classes de tècnica vocal i em miro les classes de veu i moviment. També estic pendent dels passes de l'acadèmia, dels passes que ja fan amb amplificació, perquè són molt importants. Vull dir que, déu-n'hi-do, i clar, quan dic que m'ho miro, vull dir que vaig prenent nota.
Clar.
Vull dir que jo aquesta setmana vaig arribar a la gala amb 4 folis de nota.
De punts.
Sí. Sí, s'ha de fer deures abans d'anar a fer jurat, eh?
Jo em sento més segura si ho faig. Jo sí. Sí, sí. I després m'ha servit molt per argumentar. És que no... A més, a mi escriure m'ordena el pensament. No em passa el mateix si tinc les idees al cap i les he de volcar a través del llenguatge oral. No em funciona igual. No em funciona primer escriure-ho, no? Per tant, vull dir, de feina aquí n'hi ha. Però vaja, molta menys que quan estava a l'acadèmia, per suposat, allò és molta feina. I com ho combino? Bueno, doncs, la veritat és que no ho sé, perquè estic en molts fronts. Estic amb l'escola a Sant Cugat, com sabeu, que tenim el centre de Pilates i l'escola de veu, i que a més ara hem obert la divisió online i fem formació vocal en línia, que és un projecte que fa molt de temps en el que hi estem treballant i bueno, doncs per fi ha vist la llum també. I després, la setmana que ve, començo la lectura, fem la primera lectura d'una obra de teatre amb música que bueno, en principi impulsem, bueno, impulsen, vaja, des de Minoria Absoluta, des de la productora del Toni Soler, i és una obra que protagonitzarem l'Àngels Guinyalons i jo, però que tot està molt a les beceroles i tampoc no us puc dir molta cosa més. I no ho sé, perquè, mira, vaig el dia a dia i vaig fent i una cosa darrere l'altra i vaig fent com puc, perquè realment és una etapa que és molt bonica, però que és de molta feina i a vegades tens la sensació de no arribar a tot, no? Però, bueno, que no faltin.
I com està funcionant aquest nou projecte de formació vocal online?
Mira, això justament neix també per una demanda, no? Hi ha molta gent que ens truca de tot Espanya per venir, i de fet venen a Sant Cugat a formar-se, a fer intensius, a fer classes puntuals, i no només gent que canta, sinó també gent que necessita la veu per parlar, i a partir d'aquí va ser com va néixer doncs, la idea de dir, bé, doncs si no tothom pot venir aquí, i a vegades fent classes per Skype, doncs obrirem una formació vocal en línia, tant per les persones que necessiten la veu per parlar com per aquells que volen cantar i s'hi volen dedicar professionalment o no, o els que són amateurs i no tenen pensaments de dedicar-s'hi professionalment. I d'aquí ha nascut, i la veritat és que de moment molt bé, molt, molt, molt bona acollida, molta feina també, perquè això es vol dir preparar cursos en línia, però bueno, a mi tampoc no m'espantava molt, perquè tinc l'experiència des de fa 3 anys de les classes en línia o a distància a la UOC. Jo soc professora de la Universitat Oberta de Catalunya i imparteixo l'assignatura d'educació vocal al grau de logopèdia. I, clar, els recursos que tens no te'ls acabes, no? Aleshores, amb la veu és totalment factible fer tota aquesta formació a distància. I fins i tot encara més, perquè t'exigeix una sèrie d'activitats com els enregistraments, avaluar-te tu mateix, no?, a partir dels enregistraments que has hagut de fer. Vull dir que la formació en línia et dona unes possibilitats que potser la presencial te'n dona d'una altra, no? Però vull dir que és molt interessant també per l'alumne.
I és molt interessant també el món de la veu, que jo, per exemple, el vaig descobrir amb la Mamen, que vaig quedar al·lucinada, però després, ja buscant també més informació sobre el teu estudi aquí a Sant Cugat, quan em preparava l'entrevista que teníem avui, doncs també tot el que tu ja portes a les esquenes en aquesta disciplina, que en realitat és tan desconeguda, no sé... Quines eines ens donen la veu? Ja no només per cantar o per aprendre a cantar, perquè la veu, o aprendre a col·locar bé el cos i la veu, ens aporten moltes altres coses, no?, a la nostra vida personal, que no només cantar bé.
Jo crec que només ens adonem de la importància de la veu, de l'important que és quan la perdem. Aquí sí que ens adonem de l'important que és i de lo essencial que és poder-nos comunicar. Poder dir bon dia, poder dir t'estimo, poder dir les coses més essencials i per suposat, poder fer les coses, les tasques professionals que fem amb la veu. La veu ho és tot, absolutament tot. La veu és la nostra targeta de presentació, és el nostre DNI sonor, per la veu se'ns coneix, se'ns reconeix... La veu és moltes coses que segurament no som conscients fins que la patim, fins que la perdem, fins que no la podem utilitzar amb tot el seu esplendor i tot el seu potencial, no? Jo crec que les persones que necessiten la veu per parlar, perquè necessiten persuadir, perquè necessiten motivar, convèncer, educar, informar...
Com tu i jo, Albert.
Sí.
Com l'Albert i jo, aquí a la ràdio.
Clar. Aquestes veus, que són veus d'ús professional, tenen una mica més de consciència, no?, de la importància. No? Nosaltres ens venen moltes persones del món de l'empresa amb problemes, amb petits problemes de comunicació, perquè no saben adequar el registre acústic a situacions conflictives... o perquè no saben adequar la seva veu quan han de parlar en públic amb 30, 40, 50, 100 persones, amb un auditori, per petit que sigui. Vull dir, i tot això necessita un training. Això és el que nosaltres donem, no? Donem eines perquè la persona aprengui a entrenar la seva veu, perquè la veu s'ha d'entrenar, les coses no surten soles, sinó hi ha un entrenament i una preparació darrere, no? I això és el que a nosaltres, sobretot, ens agrada fer, que vosaltres sigueu autònoms amb les vostres veus i que aprengueu a descobrir el vostre potencial i, sobretot, que aprengueu a entrenar-lo i que aprengueu a entrenar-lo de manera que sigueu el més eficients possible, no?
Uh-huh. Jo aquí, treballant aquí a la ràdio, de fet, he vist gent que quan està parlant a fora del micro té una veu i a la que es posa davant del micro canvia completament. No sé si això és el que hauria de ser o en realitat s'ha de fer una transició més natural.
Això ja depèn de cadascú, però sí que és cert que quan ens posem davant d'un micròfon, les persones que presenteu programes o les persones que condueixen programes a la ràdio o a la tele, sí que adopten allò, aquella cantarella, no?, a vegades, que és com poc natural. Jo sóc més partidària de buscar l'equilibri entre adequar el registre acústic a la situació comunicativa, és a dir, jo no puc parlar de la mateixa manera que parlo a casa amb la meva mare amb una entrevista de ràdio, però jo, a mi m'agrada buscar aquella naturalitat, i això es troba, encara que tu tinguis el discurs mínimament, bueno, en el vostre cas segurament, doncs clar, seguiu guions, llegiu, però en cas que tu tinguis el discurs mentalment preparat, sempre cal trencar en pauses, intentar sorprendre't a tu mateix amb una cosa que potser no haguessis dit i diries, perquè això fa que l'espectador estigui pendent, perquè si no les neurones desconnecten. El receptor, diguem-ne, si rep una cantarella mecànica, al final desconnecta, no? I les sorpreses i el frescor, no?, d'aquella parla que és fresca, que no t'ho esperes, que hi ha una pausa, que la intensitat canvia, que l'entonació canvia, doncs això és el que fa mantenir el receptor una mica més despert, diria jo.
I ara, Nina, el que abans comentàvem, de, per exemple, amb l'excusa de la formació online, no? Sembla que cada vegada més la formació a aprendre a cantar és més oberta a tothom i que tothom pot aprendre a cantar bé o a gaudir de la música. No sé si el mercat està preparat, o tu creus que el mercat està preparat per adquirir nous cada vegada més artistes, o tothom pot ser artista. Perquè el que m'ha sorprès d'aquesta edició és que una de les novetats, crec, corregeix-me si no és així, és que no signen abans amb Universal, abans de començar, sinó que després doncs, tenen les portes obertes per signar amb qui vulguin o amb el segell que se senten més identificats. Que això jo trobo que, bueno, potser és un avantatge, no? Perquè així no tothom acaba sent el mateix tipus d'artista, sinó que hi ha una progressió i que cadascú es va trobant una mica al seu lloc i així no tenim fornades de 16, cada any 16 nous artistes al mercat que no sé si tenen o no cabuda.
Doncs mira, estic totalment d'acord amb tu en tot, amb les dues qüestions que has plantejat. Una, en què és molt millor que ells estiguin lliures i triïn amb quina discogràfica i amb quines persones volen treballar. I la primera cosa que has dit, que no saps si el mercat està preparat per absorbir tanta gent, no? Jo sempre dic que el talent d'aquest país és immens, i que el que no sé és si aquest país està preparat per tant de talent. I quan dic país, no em refereixo només a Catalunya, em refereixo a Espanya. Vull dir, aquí penso que hi ha un dèficit de la indústria, que jo no sé fer l'anàlisi i no sé per què es produeix, eh? Però el que sol passar en aquest país és que quan la flauta sona, doncs un artista funciona, i aleshores doncs tothom va al darrere i tothom corre i bueno, som especialistes en això, no? En canvi, no som especialistes en construir una indústria potent que generi doncs el que generen altres indústries al món, no? com l'anglosaxona o l'americana. Que és que hi ha més talent a Amèrica que aquí? No, aquí hi ha gent molt potent, molt potent, no? De la mateixa manera que el flamenc i les figures del flamenc desperten aquesta admiració arreu del món, lògicament és un gènere únic, no? És un gènere que es conrea més aquí, però de la mateixa manera penso que es podria aconseguir alguna cosa semblant amb altres àmbits, amb altres gèneres. Això ho tinc claríssim, perquè el talent és que això no té fronteres, ni té idioma, ni té... Vull dir, quan hi ha talent, hi ha talent, i quan un artista connecta amb el públic i connecta, el que passa que, clar, que fa falta aquesta empenta inicial i que la indústria del país estigui forta i estigui potent. Sí que és cert que, clar, amb tota l'era digital que ens ha sobrevingut, hi ha hagut molts canvis, discogràfiques s'han hagut de reinventar, el mercat funciona de molt diferent de fa 20 anys. Per sort, els intèrprets tenen accés, amb les seves músiques, diguem-ne, tenen accés al públic de forma directa, sense intermediaris, gràcies a internet. Vull dir, han canviat moltes coses. Però un país ha de protegir i ha de posar per davant els seus artistes i els ha de, en fi, aquí hi ha d'haver alguna plataforma que faci visible, no?, tot aquest potencial. I en aquest sentit, a mi em sembla que Operació Triunfo fa molt aquesta feina d'aparador, no? Una altra cosa és que després tota la gent que surti d'aquí veurem si tothom té el seu lloc. I en aquest sentit, que és la segona cosa que deies, em sembla molt bé que les discogràfiques apostin per aquells concursants, aquells artistes que realment els interessi i vegin potencial. I em sembla fantàstic encara més que els concursants puguin decidir amb qui treballen, amb quina discogràfica volen fer feina, quines són les propostes que més els atrauen, quines són les que més s'adiuen amb la seva manera d'entendre la música, i això em sembla una grandíssima decisió, francament.
Doncs, sí. Doncs haurem de deixar-ho aquí, que se'ns acaba el temps. En qualsevol cas, ens emplacem a trobar-nos aquí a l'estudi Ramon Barnils, sí, algun dia.
Quan
puguem tots plegats, que avui era un dia complicat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns per telèfon.
Gràcies a vosaltres i ens veiem de nou aquí a l'estudi i miri, haurà passat unes setmanes d'UT i podrem seguir comentant com evoluciona.
Jo encantada.
Exacte, ens emplacem per comentar una mica més el concurs en profunditat, que ara que acaba de començar encara teníem poca teca. Que vagi molt bé i fins una altra.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu.
Adéu, adéu.